Bon dia i bon divendres. Avui dia 6 de setembre posarem punt i final a aquesta temporada del Penedès Gamma Extra. Després de 8 setmanes arribem a l'últim dia de programa i quines 8 setmanes i què ràpid que han passat. Però encara no ens acomiadem perquè avui el Penedès Gamma Extra encara segueix i des d'ara i fins les 12 us acompanyarem aquest últim matí amb Toni Olivell al control tècnic i jo mateixa, Aina Soler. I tot això no hagués estat possible sense el nostre gran equip de col·laboradors i col·laboradores d'estiu que ens han acompanyat al llarg d'aquestes 8 setmanes. I què passarà avui? Doncs començarem fent un repàs al temps amb el nostre home del temps de confiança, que no li agrada que li diguin meteoròleg, el Marc Paredes, que ens aproparà les previsions d'avui, d'aquest cap de setmana, aviam si segueix plovent o no. Anirem cap al quiosc per fer un repàs dels titulars que ens han portat les portades dels diaris d'avui. Seguirem amb actualitat, però en aquest cas serà més lúdica perquè la Clàudia Domènech ens acostarà a l'agenda d'aquest cap de setmana i un munt d'activitats i coses a fer. I coneixeu què és el lloguer per habitacions? Doncs avui la Lucía de Renta Assegurada ens explicarà què és aquest model de negoci i quins problemes, quins beneficis hi ha i en descobrirem tot sobre el que es pot fer. A la segona hora l'obrirem amb maternitat i criança amb la Montse Esteban de la Panxa Mama i avui molt ben acompanyada, ja ho veureu. Seguirem descobrint fars a l'ombra dels fars amb Joan Rovira. Avui també serà el moment de sortejar la caixa de préssecs de Torrents Vinyes Fruits que hem estat participant aquesta setmana. La caixa de préssecs de Torrents Vinyes Fruits, socis de l'ADB de Fruita Dolça de l'Alt Penedès. Avui últims minuts per seguir participant en aquest sorteig i direm també qui serà el guanyador o la guanyadora d'aquesta última caixa. I acabarem amb sessió de música olímpica amb el discjòquei de la casa, el Jordi Ribas. Al llarg del matí també seguirem l'actualitat de la resta del territori a través dels butlletins horaris informatius. Hem començat a les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12. I també comptarem amb els flash informatius de la mà de l'equip d'informatius de Ràdio Vilafranca a 9:45, d'11 i de 12. Vinga, va, comencem.
Aquest estiu, Penedès Gamma Extra. Cada dia, de 9 a 12, a Ràdio Vilafranca.
I comencem, com us deia, amb la previsió meteorològica que ens acosta el Marc Paredes. Bon dia, Marc, què ens espera?
Molt bon dia, doncs acomiadem la setmana i ho fem de nou amb un altre episodi de precipitacions, tot i que no serà tan intens ni tan abundant com el de dimecres. Avui de nou existeix la possibilitat d'alguns ruixats que ja a primera hora han entrat per les Terres de l'Ebre i s'han anat desplaçant cap al Camp de Tarragona i posteriorment arribant cap al Penedès. Per tant, matí de possibilitat de pluges a bona part del litoral, prelitoral de Catalunya, que fins a mitja tarda doncs tindrem aquesta probabilitat de precipitacions. Avui de nou haurem de recuperar el paraigua i fins i tot alguna peça d'abric. Al matí, insisteixo, serà imprescindible perquè l'ambient serà de tardor, a temperatures que les màximes quedaran curtes per sota d'aquests 27-28 graus. En canvi, les mínimes encara es mantindran doncs, força elevades, però no obstant això, l'ambient serà força fresc i de cara a mitja tarda aquestes precipitacions que tendiran a desplaçar-se cap al nord, per tant, cap a les comarques gironines, tot i que encara doncs, sense descartar la possibilitat d'algun ruixat aïllat que puntualment podria ser intens, fins i tot acompanyat de tempesta, pedra o calamarsa. Tenim avisos del Servei Meteorològic de Catalunya. Al matí s'espera que aquestes precipitacions doncs, arriben al seu màxim, tot i que a partir de la tarda, insisteixo, encara hi haurà aquesta possibilitat d'alguna gotellada localment intensa, i de cara al vespre totes aquestes precipitacions ja seran història, tendiran a desplaçar-se cap a les comarques gironines per posteriorment en retirar-se cap al mar, i de cara al cap de setmana el que podem esperar és un dissabte força tranquil, encara doncs, amb el domini del sol, amb unes temperatures que tendiran a pujar, i a partir de diumenge doncs, no es descarta encara la possibilitat d'alguna gota ja molt més anecdòtica si és que arriba a caure, perquè esperem doncs, algunes pluges entre les comarques de Barcelona i Girona, però en conjunt el temps estable serà el dominant a partir d'aquest cap de setmana i les temperatures que també tendiran a pujar. Això és tot, bon cap de setmana!
I amb el temps fet, ens n'anem cap al quiosc per veure què ens porten les portades dels diaris d'avui, començant pel Periódico, amb el titular i foto de portada Respecte per als jutges. Perelló s'estrena com a primera presidenta del Suprem amb una contundent defensa de la independència judicial, i Jordi Pons ocuparà la quota catalana en el Consell del Banc d'Espanya. Veiem en foto de portada el rei i Isabel Perelló durant l'obertura de l'any judicial. Notable increment de casos de la malaltia a Espanya, i és que el xarampió augmenta el nivell de fa 10 anys. Sanitat ha detectat 131 contagis en la primera meitat d'any, 9 vegades més que en tot el 2023, i els metges demanen no alarmar-se, però sí estar alerta. Els turistes més grans de 60 anys creixen a Europa i arribaran a 140 milions el 2030. Parlem de finançament, i és que Feijóo autoritza els seus barons a reunir-se amb Pedro Sánchez, i l'operació bancària, el Banc Central d'Espanya, dona el vistiplau de l'OPA del BBVA sobre el Sabadell. També a Badalona, el Biol duplica el pressupost en neteja amb un contracte de 600 milions. Tanquem el Periódico i ens n'anem cap al Punt Avui, on veiem en foto de portada Jordi Savall, el músic que cita les lleis europees de la competència equitativa no s'apliquen a la música. Més titulars del Punt Avui. Illa afirma el compromís pel finançament singular malgrat el soroll. La cap dels jutges invoca respecte. El Constitucional pot trigar entre 6 mesos i un any a resoldre els recursos per l'amnistia. Ada Colau podria marxar de l'Ajuntament les properes setmanes, i Macron tria el conservador Barnier com a primer ministre. Anem cap a La Vanguardia amb el titular. La presidenta del CGPJ demana a l'executiu que no doni instruccions als jutges en aquesta obertura de l'any judicial. L'amnistia plana en el primer discurs d'Isabel Perelló davant el rei i la cúpula del poder judicial, i el fiscal general propugna canviar la llei per limitar el paper dels instructors i de l'acusació popular. En foto de portada veiem a Macron amb aquest titular. Macron opta per un veterà de la dreta. El president francès Emmanuel Macron va optar ahir finalment per nomenar primer ministre un veterà polític de la dreta, Michel Barnier, de 73 anys, a la imatge amb el primer sortint Gabriel Attal, de 34. I Macron va despertar així les protestes de l'esquerra després que Marine Le Pen li garantís que no seria beligerant. El preu de l'habitatge nou es dispara un 11,2%. El Banc Central d'Espanya dona llum verda a l'OPA del BBVA sobre el Sabadell i més titulars de La Vanguardia. Ayuso crida els barons del PP a no parlar amb Sánchez del finançament. El segrest que va alliberar Torre Baró, l'autobús 47, amb aquesta pel·lícula que s'ha estrenat aquesta setmana. L'hotel Torre Melina culmina la seva aposta a Barcelona i a la Fira de Tàrrega el teatre s'enfila per les parets. Inclou les cartelleres de cinema i de teatre. I amb això tanquem el quiosc i ens n'anem cap a l'agenda amb la Clàudia Domènech.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu de Ràdio Vilafranca.
Clàudia, última secció de l'agenda d'estiu, però em sembla que encara queden coses a fer.
I
què
tant.
Tal? Com estàs?
Trista, no m'agrada que sigui l'última secció. Jo seguiria venint aquí cada divendres.
Ens ho apuntem, eh?
Bueno, suposo que hi haurà gent que estarà gaudint de la seva última setmana de vacances i altres, que, com potser serà l'Aina, que estarà desitjant que arribi al final de la jornada laboral per celebrar que ja és cap de setmana. Si quin sigui el vostre cas, us porto una agenda ben carregada d'activitats variades. Com sempre, comencem amb les activitats que ens ofereix la capital vilafranquina. Si avui a les 8 del vespre us agafa el cuc de la gana, aprofiteu per anar a la visita de l'Obrador Xerigots. Podreu conèixer un dels pocs espais d'afinaments de formatges de Catalunya, a més de participar en un maridatge de 5 vins i 20 formatges. El preu és de 45 euros per persona i es poden comprar les entrades a la web de xerigots.cat. Passem el matí de dissabte amb una cita imprescindible pels amants i col·leccionistes de vinils. A partir de les 10 del matí tindrà lloc Vila Vinil, la Fira del Disc de Vilafranca, al carrer Manel Barba i Roca. Una molt bona oportunitat per trobar aquell vinil que fa temps que us voleu comprar i no sabeu on trobar-lo. La veritat, ara que li he agafat el punt a la música dels 80, no m'importaria començar a col·leccionar vinils. Què dius, Aina, t'animes?
Mira, jo tinc un tocadiscos, no sé com es diu bé això, un tocadiscos, no crec que estigui gaire acceptat, però no tinc vinils, o sigui que n'hauré d'anar a comprar.
Doncs sí, és una bona oportunitat. Si busqueu una activitat per fer amb tota la família, a les 11 del matí de dissabte podreu participar en el taller Abramassadit, organitzada pel Vinceum. Us tocarà embrutar-vos per collir uns quants gotims de raïm i premsar-los amb una premsa de cargol. El preu és de 4 euros per infant i gratuït pels adults acompanyants. Afanyeu-vos a comprar les entrades a la web a entradesvinceum.cat. Ja hem encetat el setembre i això vol dir època de barema. Per aquest motiu, diversos tallers de la comarca celebren la Festa de la Barema, una oportunitat per viure aquest moment de l'any de diverses maneres. Tallers com el de Can Barlès o Canals i Montner ofereixen pícnics. Altres, com els tallers de Can Estella o les Caves Giró-Ribot, organitzen esmorzars i alguns, com Ca Aguilera i Torres, ens conviden a tastar els raïms. Si us agafa la curiositat, us convido a tafanejar la web de penedestorisme.cat. Aquí trobareu moltes més activitats i àpats organitzats pels tallers de la comarca aquest cap de setmana. Correu, que algunes tenen places limitades. Després d'un cap de setmana marcat per la Festa Major de Vilafranca, la comarca de l'Alt Penedès recupera la seva activitat. Això sí, sense deixar de banda l'inici de la barema. Per aquest motiu, el diumenge a les 10 del matí podreu gaudir de la segona passejada en època de barema a Subirats. Es tracta d'una ruta guiada de 5 quilòmetres per observar els camps de vinyes de diferents varietats, les tasques de la barema i el patrimoni local. En acabar, al celler Casa Revella hi haurà degustació dels productes locals acompanyada d'una copeta de vi. Si voleu participar, només us haureu d'inscriure a través de la web subirats.cat. Continuem amb un seguit d'activitats esportives i és que el mateix municipi de Subirats oferirà aquest dissabte la primera edició de les 12 hores d'esport. Durant tot el dia podreu escollir entre 13 activitats esportives per fer baixar els quilos guanyats amb tots els dinars i sopars d'estiu o de festa major. A 8:45 del matí ja podreu escollir entre una bicicletada pel municipi o bé una sortida de marxa nòrdica des del jaciment als Casots fins al celler Esteve Gibert. Si cap al migdia la calor comença a apretar, us podreu refrescar a la piscina de Sant Pau d'Urdal amb diversos jocs d'aigua com waterpolo o curses de relleus. A partir de les 4 de la tarda, els més petits de la casa podran gaudir d'inflables esportius, mataconills i estirar la corda al camp de futbol de Can Cartró. Una hora més tard, a les 5, a Sant Pau tindrà lloc una sessió de ioga, mentre a la plaça de la Creu de l'Urdal es celebrarà un torneig de petanca. Tot seguit, a les 6, podreu tornar a escollir entre diverses activitats, com per exemple un taller de hula hoop, bàsquet i ioga per nadons a Sant Pau o gimnàstica sènior a l'Avern. Per acabar les 12 hores, podreu escollir entre 3 activitats més: country a l'urbanització Casablanca, futbol sala a Cal Avi i futbol 7 a Can Cartró. Trobar-me a mi és el millor regal. Si no trobeu cap activitat esportiva que us faci el pes, no us preocupeu, que a Sant Llorenç d'Hortons podreu participar en dues curses. A partir de les 8 del matí de diumenge tindrà lloc la 27a cursa de la vinya, de 10 quilòmetres. A la vegada també donarà el seu tret de sortida la 6a Pampul Trail, pels valents i valentes que s'atreveixin a fer 21 quilòmetres de cursa. Fa quasi mitja vida que et conec i encara no he pogut entendre com carai ho faci. Jo sempre acabo el teu raconet i em dius que m'has... Si alguns ja esteu amb la llengua fora amb tant d'esport, no us preocupeu que el Penedès també està ple d'activitats culturals. Aquest dissabte a Gelida trobareu el concert de Dan Peralbo, organitzat pel podcast musical Les Golfes. L'entrada és gratuïta i, a més, hi haurà servei de barra. Els concerts segueixen el diumenge a la tarda, però aquest cop al municipi de Mediona. A les 6 de la tarda es donarà el tret de sortida a la zona jazz amb el concert del duet My Blue Heaven. Tot seguit, a 8:15, hi haurà un segon concert amb el grup Mula Projecte. L'entrada és gratuïta i també es podrà fer un most durant la vetllada. La nostra estimada comarca també és rica en història i té molts indrets que es poden visitar. Aquest dissabte al migdia podreu gaudir d'una visita guiada al jaciment ibèric de la Font de la Canya, a Avinyonet del Penedès. Descobrireu els secrets d'aquest antic assentament considerat l'origen de la viticultura al Penedès. Per reservar la vostra entrada, haureu de trucar al telèfon 606-866-979 o enviar un correu a arqueovitis.activitats@gmail.com. Però lluny el món segueix girant indiferent amb altres quan per a nosaltres. Sense sortir al municipi d'Avinyonet, a les 11 del matí podreu gaudir d'una visita guiada al monestir romànic de Sant Sebastià dels Gorgs. Una bona forma de conèixer els orígens del monestir i com aquest ha evolucionat fins a convertir-se en una església parroquial. Si us interessa la visita, haureu de fer una reserva prèvia trucant al número de telèfon que us he dit abans, 606-866-979, o enviant un correu a arqueovitis.activitats@gmail.com. Em dia adéu com si fos fàcil, mentre ens obligàvem a forçar un somriure que no enganya a ningú i no vull ser dramàtic. Es podria dir que a l'Alt Penedès tenim activitats per triar i remenar. N'hi ha alguna al teu gust per aquest cap de setmana, Aina?
A mi m'han agradat més les primeres que has dit dels cellers, eh? Jo això de córrer i esport i...
No, no. Bueno, jo potser alguna activitat d'esport com ioga, així, relaxar-te una mica.
Aquesta potser sí, però no se'm dona gaire bé. Coneixen-nos a l'estiu per llançar birres i platja, quina tarda vam passar. Bufava tramuntana de rises entre onades i la teva mirada se'n va quedar clavada. De prep de mil històries al setembre ens hem plantat i és que és una putada que es faci fort tan aviat. I si tenim molt a perdre i si no ens tornem a veure, això s'ha acabat, que no s'acabi.
Com cada cap de setmana, no podien faltar les festes majors. Aquesta vegada és el torn de Sant Sadurní d'Anoia. Avui es dona el tret de sortida a les 8 del vespre de les fires i festes de Sant Sadurní amb el pregó a càrrec de Roser Oliver. A continuació, hi haurà actuacions de cultura popular seguides del preludi del Correbars, una activitat per anar escalfant els motors amb música i menjar abans d'obrir l'aixeta de la birra. El Correbars començarà a les 10 de la nit i farà un recorregut pels bars del poble. La nit continuarà fins a les 5 del matí amb un concert de versions amb el grup La Oreja de TikTok i los 40 DJs.
Hi ha voltant de francesos que van liar-la, que pen de la gent agafats de la mà i em diu anem-nos a banyar.
Passem al dissabte. La festa continuarà a 11:15 del matí amb jocs tradicionals a dimensions gegants per tota la família. A les 5, els més petits podran gaudir d'un taller de terrisseria per 3 euros i els beneficis aniran destinats a l'Associació Catalana d'Afectats d'ELA. Més tard, a les 6 de la tarda, s'iniciarà el Corredolç, una ruta per degustar dolços pels carrers de la vila. Una hora més tard, hi haurà una ballada de sardanes amb la Cobla Marinada a la plaça de l'Ajuntament. A la mateixa hora, també, a la plaça de Montseny, començarà la Holy Party Festival, on es convida tothom a vestir-se de blanc i gaudir d'una de les festes més colorides que existeix.
Sobre la panxa m'hi poso una petxina i t'enyoro tant.
A partir de 11:15 de la nit es començarà a animar la festa amb el tradicional castell de focs, seguit de l'empalmada de l'escampada filoxeretes. En acabar, a 13:45 tindrà lloc l'empalmada amb DJ Gresca Show i PD Pecadores a l'esplanada del Cap.
Però si cau veia, que no.
El diumenge les festes començaran ben d'hora a 7:15 amb les matinades a càrrec de la xaranga Desmadrats, que recorrerà els carrers de la vila. La festa seguirà a les 11 amb la missa solemne a l'església parroquial, seguida de la plantada d'elements de la festa de la filoxera infantil. Després, tothom a fer la migdiada perquè l'activitat es reprèn a les 6 de la tarda amb l'espectacle familiar Sol de la Vit i la plantada d'elements de la festa de la filoxera. El plat fort començarà a 9:45 de la nit amb la festa de la filoxera. La nit acabarà amb un espectacle d'humor amb Impro Show, seguit d'una festa amb Xaloc Events. Estigueu atents a les xarxes. Algunes de les activitats de les fires i festes es poden veure afectades per la previsió de pluja. I fins aquí l'última agenda del cap de setmana del Penedès Gama Extra. Espero que acabeu d'aprofitar les vostres vacances i que la tornada a la rutina sigui lleu. Però sobretot, continueu gaudint de les activitats del cap de setmana.
Clàudia, moltíssimes gràcies per acostar-nos cada setmana. Tantes coses a fer i fer-ho d'aquesta manera tan dinàmica, tan divertida i tan variada, sobretot. Avui acabes la secció, però esperem escoltar-te ben aviat en altres programes.
Jo també ho espero.
Adéu, Clàudia, gràcies.
Adéu.
Aquest estiu, Penedès Gama Extra. Cada dia, de 9 a 12, a Ràdio Vilafranca.
Bon dia, són 9:45.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Repassem algunes de les informacions que marquen l'actualitat local i comarcal a la sintonia de Ràdio Vilafranca. Us parla Goretti Martínez. El Centre de Recuperació i Reutilització de Residus Comnou obre les seves portes. L'Espai Comnou ha obert les seves portes aquest dimecres amb l'objectiu d'impulsar la reutilització de productes i allargar-ne la vida útil. L'Espai Comnou és un innovador centre de recuperació i reutilització de productes impulsat per la Mancomunitat Penedès-Garraf i ha entrat en funcionament aquesta setmana a les seves instal·lacions del carrer Malvasia número 8 del polígon Clot de Moja, a Olèrdola. Comnou neix en el marc del nou contracte de gestió de les deixalleries fixes i mòbils de la Mancomunitat, que dona servei a 25 municipis de les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf. El projecte promou que materials en bon estat provinents de les deixalleries puguin tenir una segona vida. El centre, obert al públic, com dèiem, des d'aquest dimecres, està operatiu de dimecres a dissabte en horari de matí, de 2:15 a 2 i de tarda de 5 a 8. La pluja d'aquesta setmana no evitarà que la verema sigui més curta que la de l'any passat. La distribució de la pluja d'aquests dies ha estat irregular al Penedès. No ha fet mal a la vinya, però tampoc ajudarà a salvar una verema curta. A Vilafranca van caure entre dimarts i dimecres uns 16 litres per metre quadrat. A Sant Pere Molanta s'han registrat fins a 21 litres i el Pla del Penedès ha plogut més, arribant als 60 litres entre els dos dies, per posar alguns exemples. El president de la cooperativa Covides, Rafael Ramon, explica que la pluja en aquests moments de barema no ha estat ni bona ni dolenta i que el que sí pot comportar és un suport per la pròxima barema. Per la seva banda, el representant del sector de la vinya i el vi del sindicat Unió de Pagesos, Josep Marrugat, lamenta que al final la barema està sent més curta del que es preveia. A la primavera les pluges van animar el sector, però l'estiu ha tornat a ser molt sec, de manera que el registre de vinyes de Catalunya constata dia a dia que fins i tot es cullen menys quilos de raïm que l'any passat, que ja va ser una barema molt curta. Un tràiler volcat a la P7 direcció Barcelona a l'alçada d'Olèrdola està provocant problemes en aquesta via des dels vols de 3:15 a 4 de la matinada, quan s'ha produït aquest accident. L'incident ha tingut lloc a la matinada, al punt de 3:15 a 4, al punt quilomètric 196, i provoca retencions que han arribat als 5 quilòmetres a causa dels dos carrils tallats pel camió, que encara es trobava al lloc dels fets. El vehicle ha perdut la càrrega, que eren 20 tones de taronges i patates, i per això s'han allargat els treballs de retirada. Des de primera hora del matí encara treballen efectius policials per determinar les possibles causes de l'accident i reprendre la normalitat. I Castellet i la Gornal ofereix un programa d'activitats turístiques per aquesta tardor. Des de l'Ajuntament de Castellet i la Gornal s'ha impulsat ampliar l'oferta turística al municipi per tal d'atraure nous visitants i donar a conèixer el territori, posant èmfasi en la descoberta de l'entorn natural del Parc del Foix i la memòria històrica del municipi. Si es vol descobrir tota la història amagada, les diferents escultures que es troben al poble medieval de Castellet, es pot fer tot vivint en primera persona l'experiència que s'ofereix a les visites teatralitzades Castellet Encantat el diumenge 20 d'octubre o el 8 de desembre. I per endinsar-se a la natura i al paisatge que regala el Parc del Foix, es pot gaudir de les passejades guiades temàtiques que estan programades pel dissabte 14 de setembre per conèixer els ratpenats amagats en el parc i el diumenge 17 de novembre per observar els ocells que voleien al pantà, tot seguint la ruta de la Font de Horta. Tota la informació i inscripcions es pot trobar a www.turismecastelletiragornal.cat.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Ep, vostè. Sí, sí, vostè. Ja coneix la superoferta? La superoferta de Cal Vicentó? Perquè a Cal Vicentó posem un producte estrella cada setmana a un preu insuperable. A part de les nostres ofertes mensuals habituals i el descompte amb la targeta Vilafranca Comerç, emportis ara els millors productes de perfumeria i a drogueria a un preu escandalós. La superoferta de Cal Vicentó. Vingui a descobrir-la. Ens trobarà a Vilafranca, al carrer dels Ferrers, al carrer Gelida de l'Espirall, a la Rambla de la Girada i a l'Avinguda de Tarragona, polígon de mercaderies. També a Sant Sadurní, Vilanova i el Vendrell. Sempre a prop seu.
T'agrada cantar o tens un grup de música? Tens més de 16 anys i voldries representar el teu territori en un autèntic festival musical televisiu? Busquem la cançó de l'any. Busquem artistes autèntics. Prepara't per OP Fest.
Inscriu-te abans del 24 de setembre a www.opfest.cat.
Divendres. 8:45. És l'hora de l'Amplirock.
Comença el cap de setmana amb bon peu.
Amplirock, amb el programa que parla el teu idioma.
Amplirock, la mitja hora més potent de la setmana.
Amplirock. Escolta l'Amplirock cada divendres de 8:45 a les 9 del vespre i sabràs el que vols saber.
Sentiràs el que vols sentir.
I començaràs el cap de setmana millor que ningú.
Amplirock,
a Ràdio Vilafranca.
Recanvis Penedès. Som, des de 1984, un referent en la distribució de peces d'automoció i equipament per a tallers. Millorant dia a dia, adaptant-nos a les necessitats dels nostres clients. A Recanvis Penedès trobareu el millor servei, treballant per fer arribar la peça adequada en el moment just, sempre tractant amb les millors marques, disposant d'estoc que asseguri una cobertura òptima del parc automobilístic. Sempre oferint el millor assessorament. Recanvis Penedès, carrer Eugeni d'Ors 23 de Vilafranca. Telèfon 93 890 18 11. WhatsApp 627 60 87 12. Recanvis Penedès, des de 1984, oferint el millor servei per a particulars i professionals.
Passen 7 minuts de 9:45.
Aquest estiu, Penedès Gama Extra. Cada matí a Ràdio Vilafranca, amb Aina Soler.
I aquest matí he fet matina molt, però molt, a unes amigues que venen des de Lleida i que avui ens parlaran, ens parlarà una, perquè l'altra la tenim aquí amagada, que no voldrà dir res. La Lucía Aguirre ens parlarà sobre el negoci del lloguer per habitacions amb la seva experiència, que ja fa més de 15 anys que treballa en aquest sector immobiliari i recentment ha començat també un perfil a Instagram divulgatiu on també està fent més visible doncs, la part del sector menys especulativa. Ara ens ho explicarà la Lucía, que és de renta assegurada. Bon dia, Lucía, com estàs?
Bon dia, Aina. En primer lloc, agrair-te que m'hagis convidat. Estic una mica fònica, així que farem el que podrem. I no res, molt agraïda d'estar aquí. I és la meva primera vegada a la ràdio.
Ai, que bé!
I superagraïda.
He dit que ens explicaràs una mica la part menys especulativa, perquè aquest model de negoci s'està fent més reconegut últimament, però per la visió negativa d'aquest negoci, que és gent que lloga habitatges a un preu i els relloga a preus més alts. Però tu fa 15 anys que estàs en aquest sector. Explica'ns una mica com vas començar i com treballeu vosaltres.
Mira, aquí hi ha un cúmul de circumstàncies que han fet que ara el lloguer habitacional estigui de moda. Entre elles és la falta d'oferta i la inseguretat jurídica de les polítiques i de la legislació vigent ara, sobretot a Catalunya, que estem més demonitzats encara que a la resta d'Espanya. I nosaltres vam començar fa 16 anys ara, ja, i quan vam començar no hi havia cap tipus de problema de vivenda, no hi havia cap tipus de problema d'oferta. De fet, a la nostra ciutat el lloguer encara a dia d'avui continua sent relativament baix si comparem amb altres ciutats.
Com aquí.
Com aquí. Però nosaltres, quan vam començar a llogar habitacions, les començàvem a llogar, dono números, a 150 euros.
Wow.
I trobàvem pisos de 3-4 habitacions per 400 euros, 450. Vull dir, l'esperit dels nostres inicis és, hòstia, perquè no oferim un servei a gent que vol un lloguer temporal per feina, pel motiu que sigui, per estudis, pel motiu que sigui, i que no li suposi una merma al seu salari i que no li suposi una càrrega, i que tingui la possibilitat de pagar menys. Llavors, l'esperit nostre i de la nostra empresa, quan vam començar amb aquest sector, és aquest i continua sent aquest. El que passa que, com te dic, a nivell legislatiu estem molt malament, també els polítics ens estan fotent molta canya als inversors privats i jo crec que la realitat és que una altra circumstància és que hi ha molta inacció política, s'ha construït molt poc, s'ha fomentat molt poc i jo crec que el més fàcil per part de la política és echamos balones fuera i qué malos son los inversores i qué malo es el mercado. I està ahí, m'entens? Vull dir, al final podria estar aquí una hora parlant i criticant a la política. Jo penso que nosaltres fem una feina i oferim un servei que és necessari, que a la gent li quedi clar que igual que hi ha famílies i parelles que volen un lloguer tradicional d'una vivenda, hi ha molts estudiants que necessiten aquest tipus de lloguer, hi ha molts treballadors, molts, que necessiten aquest tipus de lloguer. Hi ha pensionistes que per motius X, no només econòmics, a Lleida ens passa que tenim pisos de pensionistes que realment, a part de l'econòmic, volen conviure amb més gent, estan sols, vull dir, hi ha molta casuística i jo crec que el lloguer habitacional com a tal no s'hauria de demonitzar, prohibir, intervenir com s'està parlant a dies d'ara i com s'ha intentat ja a Catalunya amb aquell decret.
També quan pensem en lloguer habitacional potser pensem més en aquests documentals o callejeros que et trobes amb habitacions superpetites a preus desorbitats, però en el vostre cas explica'm també una mica quin és el servei que oferiu, les habitacions que teniu, com funcioneu.
També, sí, això m'agradaria aclarir-ho. Nosaltres fa 16 anys que ens dediquem a això i som propietaris, ¿vale? És a dir, nosaltres, i no em vull posar el sector del rent-to-rent en contra, ¿vale? Perquè cadascú fa la feina com pot, com vol i que faci el que li doni la gana a tothom. Però nosaltres som propietaris i nosaltres no agafem un pis. Tenim algun rent-to-rent perquè ens ha demanat algun propietari, però no agafem un pis, el lloguem i després el relloguem. Jo crec que això també fa que el preu s'incrementi força, perquè tothom ha de menjar i el preu s'incrementa. Què m'havies preguntat?
Com funcioneu vosaltres en concret?
Doncs això, al final nosaltres som propietaris i intentem sempre tenir un preu que estigui una mica per sota del preu de mercat i oferir la màxima qualitat. És a dir, nosaltres al final agafem pisos que estan supertrinxats.
Tal qual.
I després vull acabar explicant-li a la gent el que és l'especulació, perquè des de que sortim a xarxes és el de especuladora. Ara és l'insult fàcil, no? Però estan absolutament trinxats, són inhabitables, o són habitables però amb condicions
pèssimes.
Les fan, jo per mi, inhabitables.
Jo corroboro, que he vist uns vídeos que déu-n'hi-do.
Sí. Llavors li aportem un valor reformant-lo i el tornem a posar al parc de vivenda. I li donem vivenda a molta gent que ho necessita. Llavors, així treballem nosaltres, agafant vivendes que... ja ho veus? Reformant-les, aportant un valor a la societat i tornar-les a posar perquè hi hagi gent que hi pugui disposar i pugui viure de forma digna. Sempre busquem, intentem buscar habitacions que siguin molt grans, amb finestra o sortir de l'exterior, vull dir... Ja ho tenim molt professionalitzat, ja sabem quina tipologia de pis funciona i la que volem i la que comprem.
I després vosaltres també teniu un seguiment amb aquestes habitacions, no? Tinc entès que teniu un grup de WhatsApp que organitzes neteges...
Exacte, ah, sí, bueno, a part d'això oferim el servei de neteja setmanal de les zones comuns, tinc un grup de WhatsApp en el que estic jo i una altra companya que està aquí detrás de bambalines, no vol sortir mai, i la gestió la portem, quan hi ha un conflicte estem allà, si hi ha alguna persona conflictiva la fem fora, vull dir... Intentem que els nostres llogaters estiguin còmodes i que visquin bé i que visquin en un lloc digne, perquè me trobo gent que ens diu «Oh, quites el saló, oh...» Tio, tinc habitacions que són millors que el teu pis.
Sí.
No te puc dir res més.
No necessitem aquest menjador.
I el tema del menjador, si vols que te l'expliqui, que és un tema super polèmic. Jo vaig penjar un vídeo a Instagram d'això i la gent, com a loca... Al principi, quan vam començar, deixàvem el saló. I no t'enganyaré que un dels motius de treure el saló és que rentabilitzes més, és una habitació més. Però no és l'únic ni és l'imprescindible. És a dir, si ara haguéssim de prescindir, de tornar a posar al saló i de prescindir d'aquells diners mensuals, ho faríem. Però no us podeu arribar a imaginar la font de conflictes que és un saló. Però amb un nivell, vull dir, visites... tu pots portar la teva parella i a tu la teva parella no et molesta, però potser el de la vora sí. O a ton pare, o ta mare, o qui sigui. Llavors, visites, festes, més brutícia, poca pau mental per nosaltres, perquè al final el grup va echando humo, sí, la gent sí. Se va queixant d'aquesta no sé què, l'altre no sé quantos, llavors... els nostres pisos, la majoria no tenen saló, són pisos super tranquils, super silenciosos. Vols estudiar? Estudies. No hi ha soroll, no hi ha festes, no hi ha brutícia. Són pisos tranquils. Si tu, com a estudiant o com a treballador, vols fer més vida de pis, que als treballadors no els hi passa, als estudiants a vegades sí, tens altres opcions. Les nostres són aquestes. I et juro que els estudiants estan super demonitzats, també. I jo tinc... O sigui, al llarg d'aquests 16 anys han passat per nosaltres més de 3.000 llogaters, la meitat segurament han set estudiants, i el 95% la gent no sap lo ben preparats, lo ben educats que està el jovent, que sí que els agrada molt la festa, però saben respectar, es comporten superbé al pis, ens deixen les habitacions supernetes, són gent supereducada. Vull dir, no demonitzem tampoc els estudiants, perquè jo sí que tinc un perfil d'estudiant superbo. Això també ho volia dir.
Bé, també al final és el perfil que acaben anant a aquestes habitacions que oferiu,
exacte,
no? Les zones tranquil·les.
Exacte.
Què és l'especulació?
Mireu, jo tinc molt clar el que és especular. Especular és comprar una vivenda o un terreny, el que sigui, comprar-lo i deixar-lo allà i esperar que pel mer pas del temps allò pugi de preu. El compro, m'espero i a veure què passa i el venc 20.000, 30.000, 100.000, un milió o més car. Això és especular. Però quan tu compres una vivenda que està inhabitada, poses en risc el teu capital, li fas una reforma i la tornes a posar al parc de vivenda, això se'n diu aportar a la societat. I se'n diu fer coses que haurien de fer els mateixos polítics i no estan fent. Llavors, aprenguem ja a diferenciar l'especulació de lo que és la feina. A mi, la meva feina m'encanta. Jo... quan vaig a veure pisos, vaig a veure edificis i els veig tots trinxats, em començo a imaginar com quedarà tot, de quina manera ho puc fer, gent vivint allà, la decoració... A mi m'encanta la meva feina. I, òbviament, que tots, quan posem els nostres quartos a qualsevol negoci, volem guanyar. Vull dir, jo no ho faré gratis. Ningú ho farà gratis. Volem guanyar. Sí que és veritat que moltes vegades hauríem de ser una mica més conscients o coherents... Jo, per exemple, penso molt, qual és el salari mínim en Espanya, sí. No? En Catalunya? Pues, 1.140 euros, no? L'any passat crec que era algo així. Doncs penso molt amb això. Clar que tinc habitacions més cares, però la meva mitja són 300 euros al mes amb gastos inclosos. Crec que el 30% del teu salari te'l pots permetre i vius de puta mare. No sé si es pot dir.
I tant, però vius, pots dir el que vulguis.
Vius molt bé. Vius molt bé. Per tant, doncs això.
Com diries que està el sector immobiliari ara mateix?
Fatal. Està fatal, perquè és el que et dic. Tornem a lo mateix, hi ha molta falta d'oferta i quan hi ha falta d'oferta sé lo que era el que m'es paga.
Aquí a Vilafranca, al Penedès, per exemple, potser s'està notant una mica aquesta gent que marxa de Barcelona i en comptes d'anar cap a altres capitals ve cap a pobles més rurals a buscar sí. Preus més accessibles, i ara està pujant aquí tot el preu de la vivenda. A Lleida, en aquest cas...
Igual.
Igual, eh?
T'explico. A Lleida compraven pisos de 30.000 euros fa 8 anys, ara fa 4 a 60 i ara els mateixos, mateixes que a 120. Què passa? Que ens venen molts inversors, sobretot de Barcelona, i el pis que a Barcelona et costa mig quilo, a Lleida ara està a 100.000 euros. Llavors, buah, compro 5. Con ese precio. Llavors, clar... encareix el preu.
I la mesura aquesta que s'està mirant de posar dels topalls en els preus?
Jo, la veritat és que, què t'he de dir? No estic d'acord. Crec amb que el mercat es regula sol. De fet, cada cop... això és molt, molt simple. Cada cop hi ha més gent que s'està tirant a l'habitacional. I igual que et dic una cosa, et dic que jo fa 2 anys tenia llista d'espera i aquest any arribo just a tenir totes les habitacions llogades. I ja em plantejo un baix encara més els preus. Per tant... qualsevol inversor, si veu que no lloga, baixarà el preu. No cal. Vull dir, el problema no és el preu de mercat o el topall. El problema és que no hi ha oferta. si tu li fots més oferta, si tu incentives a que hi hagi més oferta, els preus baixaran sols. No cal topar un preu. I què passa? Que els topalls que van posar amb l'índex de referència tampoc són gaire objectius. A mi em sembla un atac contra la individualitat d'una persona i contra la llei de l'oferta i la demanda. És a dir, tu no pots tractar per igual una habitació de 20 metres quadrats amb balcó i bany privat complet que una habitació de 15 metres quadrats que dona
amb un mur, amb un cel obert d'aquests.
Cel obert, o tancat, un cel tancat. Vale? Llavors, no estic d'acord amb el topall, el que sí que estic d'acord en fer política que incentivi, que ens incentivi, que no ens demonitzi a nosaltres, que ells, com a poders públics, facin el que calguin. Ja fa no res vaig llegir una notícia, 4 milions de vivenda buida.
Ja n'hi ha. No les pots portar totes tu.
No les puc portar totes jo, però el que vaig és, tio, contacta amb aquests propietaris. I en comptes de... Això és com a... Mira, ara no sé si em fotrem terreny a pantanos. Això és com el conflicte entre Espanya i Catalunya. Si Catalunya no s'hi vol quedar, no s'hi voldrà quedar mai. Per molt que tu l'intentis imposar, la gent que és independentista continuarà sent-ho. Pots imposar el que tu vulguis, però continuarà sent-ho. Llavors, si tu vols que Catalunya es quedi, o si tu vols que un propietari inverteixi o baixi els preus, l'has de cuidar. Per la via de la imposició, l'únic que provocaràs és l'efecte contrari. Mm. Llavors, agafes amb aquests propietaris que tenen el pis buit i els dius, mira, t'asseguro X al mes de lloguer. O anem a fer una llei que realment sigui... Bueno, la llei realment no està malament. El problema és que conflueixen altres lleis com la de vivenda, els estats de vulnerabilitat de la gent... Però anem a fer alguna cosa que, mira, si no et paga, si el propietari, perdó, si el llogater no et paga, ja et pago jo com a estat. El que no podem fer és carregar al propietari privat amb una responsabilitat que té el poder públic. És a dir, és que no tiene dinero para pagar. És que se ha quedado sin trabajo. Perfecte. Tu vols que es quedi a casa meva? Paga-ho tu. Dóna-li l'ajuda. L'ajuda la rebo jo. Si no, proporciona-li tu un pis de vivenda social. No?
Clar, perquè molts propietaris deixen de llogar per la por aquesta...
Molts. Hi ha molts propietaris que estan deixant de llogar per la por a l'ocupació. És més, els preus baixarien, també, si al propietari tu li assegures que el que et deixa de pagar o el que et fa destrosso o que en el moment que tu el vols fer fora, en 48 hores està fora, o un mes, o el que sigui. Però això no ho tenim com a propietaris. Bueno, sobretot els que fan lloguer tradicional. Jo, a mi no m'afecta, però no ho tenim. Llavors, és que estem en un moment en què el propietari està superdemonitzat i no ens oblidem de que sí, està molt bé fons buitre, milions de viviendes, però Espanya està composada per la majoria de propietaris, petits propietaris. Igual que lo dels grans tenedores. Com me pots equiparar una persona que té 5 vivendes a la que té 1 milió? O 1.000 vivendes. Vull dir, no, jo crec que amb 5 vivendes no ets gran tenedor perquè has pogut tenir un parell amb herència i ara hi haurà gent, sobretot els que aquí a Catalunya són molt extrems, però has pogut tenir un parell d'herència, has pogut comprar-te la teva i fer un parell d'inversions i això no et fa gran tenedor. Gran tenedor és un fondo que tiene cientos de viviendes i amb aquest tampoc estaria d'acord en topar-li el preu, però seria possible apretar-lo més o fer una política de cara a, escolta, tens 1.000 vivendes, com ho fem? Sí. Perquè aquí tenim un problema. Com col·laborem? No, te voy a topar el precio, los inquilinos no van a salir, coses que provoquen l'efecte contrari.
Des del teu perfil d'Instagram de Renta Assegurada també fas molta divulgació sobre aquests temes, sobre les noves lleis, sobre polèmiques... Mm-hmm. Et val la pena tant de merder?
Pues jo venia ara parlant amb l'Arantxa, direm el seu nom. No sé si vols, diguem, però...
Al final acabarà dient alguna
cosa. No, ja et dic jo que no. Algun dia l'acabaré començant, però... Veníem parlant amb ella i no, eh? Hi ha moltes vegades que no. Perquè ara, per exemple, he fet, que no vull parlar del tema, però he fet un vídeo bastant polèmic i... No ho he fet amb la intenció de ni viralitzar ni de crear polèmica, sinó de conscienciar i te foten hòsties per tot arreu. I llavors penses, potser és que encara no estic tan habituada a xarxes. Jo fa 8 mesos que estic a xarxes des del febrer i la veritat que el creixement ha estat... Jo estic més que encantada, però potser és que no estic tan acostumada o que... No ho sé, però jo avui venia dient, tio, Mira, ho diré aquí a la ràdio. Porto dos dies amb diarrea. Perquè dels nervis que tinc, de la impotència que em crea certs tipus de comentaris, que sóc una persona també molt visceral i molt impulsiva, em poso malalta.
Llavors,
ara, avui t'he dit que no, perquè m'ha passat això fa dos dies. Però demà et diré que sí. Perquè no em puc quedar callada, perquè com a ciutadana del món no em puc quedar callada i quan una cosa s'ha de canviar, s'ha de canviar.
Bueno, també és la teva manera de treballar, no? Estem potser més acostumats a perfils que només et venen i et diuen com fer negoci. Com...
Ah, sí, sí.
I el teu perfil al final és crític, és divulgatiu, és...
Això, un altre, i no em vull fotre amb merders ni amb gent del meu sector, però, tio, internet, aprofito ara per dir-ho, està ple d'informació. No cal pagar per fer un curs, en la majoria d'ocasions. Si tu vols fer un negoci concret, pots agafar una assessoria amb un professional, com quan vas amb un advocat o vas al metge. Però no et cal ja... Jo, quan vam començar nosaltres amb aquest negoci, no hi havia cursos. Ni màsters, ni mentories, ni havia nada de nada. Llavors, el meu perfil, ara per ara, i continuarà sent-ho, serà absolutament divulgatiu i gratuït. Que treuré una línia d'assessories perquè hi ha gent que realment té molts dubtes fiscals o legals que no es poden resoldre amb un vídeo. Molt bé, però no em veureu fer un curs o una formació una mentoria. Sí. Jo crec que en molt de temps, no? Perquè crec que hi ha molta gent dintre d'aquest sector, que és el meu, que està guanyant més pasta amb les formacions que amb l'activitat que en teoria ha de ser la principal. Ahí lo dejo.
Déu-n'hi-do, quantes coses, Lucía. Per acabar també... ara mateix, quantes habitacions estàs portant?
El número exacte no el sé, perquè com sempre estic... No és per fibrolitzar, de veritat, però com sempre estic amb reformes i a vegades fem alguna venda, però estem sobre les 150, una mica més de 150.
I què és el que més valores de la teva feina?
Tot. És que m'agrada tot. M'agrada... Tot. És que sóc un amant del sector. M'agrada anar a veure pisos, m'agrada reformar-los, m'agrada el tracte amb els llogaters, m'agrada saber que estic fent les coses bé, que no, potser no m'estic aprofitant de la inestabilitat que tenim ara avui en dia amb els preus, que tinc la consciència tranquil·la, saps? Que sé que cobro qualitat-preu, és immillorable a Lleida. Tot. És que valoro tot. Tot. No et puc dir. M'agrada tot. Tot.
Al final, amb la gent també deus tenir un tracte, no? Si tens gent que porta molts anys llogant a tu una habitació, ja els coneixes, ja hi ha anècdotes... Ens pots explicar, per acabar, res, en un minutet, alguna anècdota?
Bona.
Sí, dolenta, la deixem...
No sé, bona, en tinc moltes, també. Dolentes són les que més recordes, però bona, no ho sé. Gent que els hi vam demanar de fer ara aquest any entrevistes per poder generar autoritat a xarxes i de seguida es van prestar a fer-la i van venir i ens van dir coses superboniques, saps? I no sé. I de dolentes ni tinc unes coses.
Va, una dolenta, això. Ràpida, doncs.
Una dolenta, hòstia, una vegada ens va enganyar un tio. Era un tio de 30 i pico curs i era professor amb un FP i... que necessitava l'habitació urgent, se m'havia quedat una lliure i la vaig posar amb uns estudiants d'uns 20 anys i jo ja una mica... Però saps el típic tio que sembla que no ha trencat un plat, que li feien bullying al col·le? Aquest. Doncs el tio es presentava amb calçotets a l'habitació, que demanant Instagram...
Ai.
Va durar dos dies, però jo la vergonya que jo vaig passar... Jo mateixa la vergonya que vaig passar perquè em sentia tan responsable, no se m'oblidarà mai.
Lucía, moltes gràcies per haver vingut avui aquí a explicar-nos aquestes cosetes sobre el sector. Si voleu saber més i escoltar més sobre la Lucía, que parla molt bé, la podeu seguir a renta.assegurada.
Renta.assegurada, Instagram.
Amb dues esses o amb una?
Una, en castellà.
En castellà, no. Doncs moltes gràcies, Lucía, i moltes gràcies
a
la Aranxa, que està aquí en silenci. Adéu.
Adéu.
Penedès, gamma extra.